Revolució 4.0 amb Xantal Llavina. A Catalunya Ràdio.
Com esteu? Segona setmana del Revolució, setmana d'inici de curs escolar. Els emprenedors del futur ja són a les aules aprenent. No em direu que no és emocionant imaginar que nens i nenes que, per exemple, ara fan primària, algun dia transformaran la vida de la humanitat. Qui sap si algun dia els entrevistarem aquí al Revolució, quan sigui la quinzena o la vintena temporada. De moment som a la setena, i comencem el programa d'avui. I us donarem, com sempre, tres motius per quedar-vos. Motiu número 1. De seguida parlarem amb l'aventurer i emprenedor Albert Bosch. Ens explicarà una novetat mundial que ha posat en marxa i també ens explicarà les 7 lliçons més importants de la seva vida. Motiu número 2. Amb Laura Gil i l'emprenedor Xavier Verdaguer descobrirem un laboratori que vol potenciar un talent que és clau a totes les empreses, el talent de la innovació, i amb ells visitarem Silicon Valley. I motiu número 3, amb Joana Barbany reivindiquem les vegades que faci falta que calen més dones TIC a la nostra societat i explicarem dades que ho demostren al 100%. Ja sabeu, oients, que podeu participar a les xarxes socials del programa, a Twitter, a Instagram. Com serà el món i la Catalunya de demà? Comencem a revolucionar-nos. Soc imparable, canta la CIA, i aquesta paraula podria definir el nostre convidat d'avui. L'Albert Bosch és un ésser humà únic. De fet, tots som únics, però gent com l'Albert potser és una mica més singular que la majoria. Aventurer, emprenedor, conferenciant, escriptor, l'Albert es pren la vida com un repte on busques l'èxit, però on també, si cal, has d'acceptar el fracàs. L'Albert ha creuat el Pol Sud i ha pujat l'Everest entre moltes altres aventures, però també ha conegut la derrota, com les vegades que ha hagut d'abandonar el seu estimat Rally Dakar o quan no ha pogut assolir el cim. L'Albert aprèn de tot el que viu i li agrada compartir i transmetre aquests aprenentatges. Diu que encara el repte sense por i amb ambició de qui sap que si acceptes el fracàs no tens res a perdre i ho tens tot a guanyar. Un fort aplaudiment per l'Albert Bosch. Bona nit, que contenta de saludar-te de nou.
Que bé d'estar aquí, Xantal, amb tu una altra vegada.
Jo també. Escolta, perquè m'agrada molt l'energia positiva de l'Albert. És molt positiu, sempre està content. I estaves d'acord amb el que deia, Anna? De tu? Home, t'he dit coses molt maques, Albert.
Estic d'acord amb... Sí, home, les coses maques sempre agraden. També em podries dir de molt dolentes, tots les tenim. Tots tenim una cara A i una cara B, i l'hem de reconèixer, no? Però al final, per això, hem de reconèixer aquesta humilitat, que no vol dir ser modest, no? Jo parlo d'humilitat, que vol dir acostar-te al món, tocant de peus a terra, no ser fanfa, no ser fantasma, però no ser modest, perquè hem de donar el millor, hem de brillar, hem de intentar buscar la nostra millor versió. O sigui, no s'ha de confondre. Però, bueno, si te la compro, home, ja m'agrada, i tant.
Home, tinc entès per això que si t'arribo a preguntar fa unes setmanes com estàs, m'hauries dit bastant adolorit i que potser hauríem hagut de fer una entrevista a Lucy. Què et va passar i com et trobes?
No, fa unes setmanes, no, la setmana passada.
La setmana passada?
Tot i que fa unes setmanes vaig tenir l'accident, vaig estar a la UCI 5 dies, un accident de bici de carretera. Imagineu-vos, me la jugo per tot el món i caic al costat de casa i quasi mato, literalment.
En bicicleta?
En bicicleta, sí, va ser un error meu, a més, error. M'agrada molt dir-ho, perquè no és el mateix perill que risc, Pot haver-hi molts perills, però si els gestiones amb consciència, observació, capacitats màximes, el risc és petit. En aquest cas no vaig gestionar bé un petit perill, era una pedra a la carretera i quasi em mato. 5 dies a la UCI, després em van trobar un problema a posteriori,
carai,
molt greu, que podia palmar, literalment, podia col·lapsar-me el cor, líquid de sang a dintre el pericardi, una cosa igual. I la setmana passada vaig estar 4 dies més a la UCI, era el cas crític. Durant un dia vaig ser el cas crític de la UCI de Can Ruti, vaig tenir aquest honor. I, bueno, i quasi m'operen del cor, literalment. Per sort, mira, es va solucionar bé, ja estic no en forma, però en recuperació a tope.
És preocupant, el tema de les bicicletes, també, no? Molts accidents que també estan passant, no, Albert?
Sí, és un esport que requereix molta atenció per part del que el practica i per part dels que conviu, sobretot els cotxes. Ens falta encara trobar aquesta sintonia per compartir-ho. Però bueno, és que la vida és arriscada en tots els sentits, anant en patinet per Barcelona, travessant el carrer... Estem envoltats cada dia de perills que no percebem, no? I això és el que hem de ser més conscients, poder.
Clar. Amb tu parlarem avui de... M'alegro que estiguis bé i que estiguis fora de l'UCI, que estiguis avui ja al Revolució. Ah. Amb tu avui parlarem també ja dels teus projectes, de tot el que fas, perquè tu parles de superar pors, de si vols assolir un gran objectiu com els que has fet, excepte que potser no te'n sortiràs, no? Tu has fet realitat grans aventures i a la teva pàgina web expliques què has après, no? Fem avui una mica masterclass amb l'Albert, per exemple, fes bé el que depèn de tu, què ens destacaries, no?, de tot el que has après, amb tots els grans reptes que abans comentava.
Home, és una cosa molt simple, són conceptes molt simples però molt potents, perquè en el món de l'aventura, però també en el nostre dia a dia, hem d'entendre que sempre busquem l'estabilitat a l'entorn, amb l'equip, amb l'organització, a fora. I no hi és, no hi és. És inestable per naturalesa i crec que els esdeveniments que estem vivint a nivell mundial, global, ens ho demostren. Per això hem de buscar l'estabilitat a dins. Però no parlo de mindfulness i tot, que també. Parlo de que hem d'estar convençuts que el que depèn de nosaltres, en qualsevol circumstància, fer-ho bé. Fer-ho bé, allà no podem fallar. I és aquí on d'estar confiats i tot. Per exemple, jo sempre poso l'exemple, quan em vaig anar al Pol Sud, em vaig treure l'apèndix 3 mesos abans, voluntàriament, perquè allà un rescat tarda entre 3 i 5 dies. I si t'agafa una tarda, palma. Després, és molt difícil que t'agafi, sí, però jo ho vaig fer bé. Fer bé els deures és molt important.
Déu-n'hi-do haver de fer tot això, per anar fins allà. Jo en el meu cas no ho faria, ja t'ho dic,
Sí, però escolta'm, però has anat mai de viatge, no sé, a Senegal, per exemple? Segurament sí.
No, ja no he anat.
Bueno, però en algun país d'aquests, que si t'agafa un apèndix allà, cuidado,
Clar.
Cuidado.
Que hi ha algunes coses...
No ho valorem. Ara mateix hi ha hagut un accident greu a Gobi, amb un xoc de cotxes a la carretera, i el sistema sanitari no tot arreu és igual. Per tant, no tenir apèndix va bé per anar tot arreu.
Saber exercir la teva llibertat. Som més lliures del que pensem. A vegades posem excuses per no exercir aquesta llibertat.
Per mi això és una màxima amb la que intento viure i transmetre-ho fins i tot als meus fills, que costa, Perquè la llibertat sempre està a l'altre cantó del taulell de la vida respecte a la seguretat, normalment. I tendim a buscar la seguretat. Però tenim molta més llibertat. Però ens passem mitja vida reclamant llibertat. Per moltes coses. Llibertat d'informació, llibertat d'acció, llibertat de formació. Però després no l'exercim, perquè en tenim molta. Però no l'exercim. No som capaços ni d'informar-nos bé. Ens traguem sempre el mitjà que ens agrada, perquè ens és còmode. I això no és llibertat d'informació. Llibertat d'informació és veure, és un exemple només, veure el que no estàs d'acord, veure altres versions. I és una llibertat que tenim que no l'exercim. I a l'hora de construir la teva vida, el mateix. Normalment seguim, ens pensem que som lliures i seguim les pautes, però bueno, el llibre escrit per la nostra tradició, entorn o família.
I un altre important és saber estar sol, tu que has estat sol, no? Això ho dius a moltes de les teves xerrades i conferències, no? També.
Sí, són coses molt bàsiques, però és que ens en donem compte això als 40, 45 anys, després ens gastem la pasta amb coach i fent mindfulness, que està molt bé i ho defenso tot, Però, clar, això hauríem d'aprendre de sortida, perquè aprenem a relacionar-nos amb parelles, amb amics, amb companys de feina, amb la societat en general, però no aprenem a relacionar-nos amb nosaltres i tot surt de nosaltres. No és per individualisme, és perquè necessitem aquesta connexió, perquè quan venen problemes i venen, jo per exemple quan estava a la UCI fa una setmana, si no estàs connectat amb tu mateix, et ve ansietat, et ve por, et ve desesperació, fins i tot poder depressió, no? I després en els moments dolents no tens temps d'anar a fer un curs de mindfulness, has de conèixer els teus límits, i això és un exercici que per mi és A, B, C, això.
Yeah. L'Albert és, com ja hem dit, un emprenedor i fa uns mesos va ser el primer esportista de la història a fer una cosa del tot inèdita, crear el primer NFT d'un repte personal de la història de l'esport. Anem a explicar-ho bé, com ho vas fer, per què vas decidir-ho i està relacionat amb la tecnologia blockchain. Per això també convidàvem l'Albert al Revolució, perquè aquest home sempre fa nous reptes i a més originals digitals ara.
Bé, jo crec que és la funció... A mi m'agrada... És molt difícil definir-te, però quan em diuen aventurer i emprenedor, m'ho crec. M'ho crec perquè faig aventures, m'ho crec perquè soc emprenedor, i un emprenedor o un aventurer ha de buscar reptes una mica inèdits, innovadors. No sé, vaig ser la primera persona, per exemple, que corria el Dakar a Espanya amb un pilot amb cadira de rodes, no? Vam ser els primers al món que acabava el Dakar, la prova més del món, amb cadira de rodes, no? I estic molt orgullós d'aquesta innovació, i això vam aconseguir patrocini. Vaig ser el primer al món a la història que corria el Dakar amb un cotxe 100% elèctric. Sempre hi ha marge per la innovació. Sempre hi ha a tot arreu, en llocs que dius, està tot fet? No, no està tot fet. I després vaig conèixer l'empresa Mio, que es dedica a això, a fer que els reptes personals es puguin mintejar com un NFT, que saps que, bueno, tothom ho sap, però és una tecnologia que permet assegurar una cosa d'una manera transparent i durable, no? Aplicar-ho als reptes personals, igual que s'ha aplicat a l'art, igual que s'ha aplicat a moltes coses que s'està aplicant. A l'esport s'aplica amb aspectes, però no amb els reptes personals. I el conèixer-nos i tot això, vam dir, escolta, però ens fem el primer repte personal en blockchain de la història de la humanitat? Així és de clar, aquest mindungui. Ja ho sé que és una cosa que no té molta ressò ara, però és el primer, és com el primer tuit que es va fer després un NFT, i vam fer un repte, ens vam inventar un repte personal, la Costa Brava en format triatló, i amb uns testimonis geolocalitzat, tenim un Excel de 3.000 línies que està dintre l'NFT per comprovar què fèiem a cada moment amb testimonis, perquè ha de ser veritat, i d'aquí 200 anys podem veure que és veritat. I això és molt important, això tindrà un valor, i amb l'esport, imagina't el potencial que té.
Per tant, ets el primer alpinista, Albert Bosch, a fer un NFT d'una ascensió correcta.
També, sí.
En el teu cas, a l'Aneto, sí, al cim, sí, més alt del Pirineu, també, no? O sigui, això que m'ha explicat, el pots vendre per NFT, també? O ja no estàs a temps de vendre?
Sí, estàs a temps sempre.
Sempre,
sí. Després vaig fer l'Aneto com a primera muntanya, el primer cim que s'ha fet amb blockchain i NFT. Ho puc vendre sempre, de moment no m'interessa, perquè encara no hi ha mercat d'això, però això evolucionarà com a l'art, el món de l'art.
A l'art es paguen unes barbaritats. Ah, i tu creus que això també ho comprarà?
Home, imagina
algun col·leccionista, eh?
Imagina que hi hagués l'NFT del Messner quan va fer l'Everest per primera vegada sense oxigen, el valor que tindria. Però imagina't un usuari normal, ja dic. Ara, busca qualsevol persona, tu que coneixes molt el món de l'esport, que busqui els seus resultats, que vulgui demostrar-te el resultat que va fer la mitja marató de Barcelona fa 15 anys. No t'ho pot demostrar. Ja no existeix aquella web. No existeix. Haurà de buscar retalls que surti. És molt complicat canviar un NFT del seu resultat per record personal, o si es converteix en l'Elon Musk del futur, pot demostrar el que va fer la mitja marató de Barcelona d'aquí 200 anys. I és el valor que té, i l'actiu és un actiu personal de record o de mercat.
Per tant, a banda d'aventurer, també ets empresari, creador d'empreses, no? Això que has creat pot acabar sent un negoci, no? No sé si estàs pensant en aquest sentit, de poder-ho fer, amb tu i amb altres esportistes, no?
Bueno, el negoci està muntat i és amb Mio, amb el qual jo col·laboro, aquesta empresa Mio, que és pionera en això, i, per exemple, ara moltes maratons i tot, ja es farà un NFT de tots els corredors, amb el seu temps i tot. Després, qui vulgui l'adquirirà o no. El negoci l'estan fent ells, jo l'estic i participo, diguéssim, i col·laboro amb ells i tot això, i esperem fer-ho gran, perquè té molt potencial.
Albert Aventurer, conferenciant, emprenedor, no para, eh? Té una energia que la seva veu, quan l'escoltes ja, no el veieu, però la seva energia s'escolta amb la seva veu. I a més, vull que m'expliquis d'un altre projecte. Adventure Running Trips, nou projecte empresarial per muntar viatges per córrer, travesses d'aventura pel món. On podem, sí? On em portaries, Albert? A veure.
Mira, el novembre, a caminar o córrer, es pot fer de les dues modalitats, al desert del Sàhara, a creuar el Vall del Drà. La gent no va caminar al desert, perquè diu, el desert...
Home, fa calor, perdona que et digui, Albert, sí. Fa calor aquí i al desert, molta calor.
El novembre no gaire, el novembre s'està molt bé. S'està molt bé.
A quina temperatura estaríem al desert?
No, de dia podem estar 30, 28...
Com aquí?
Sí, però després a la tarda estàs molt bé, de nit fa fresqueta... Però és apassionant, perquè la gent després només hi va amb carrera. La Maratón del Sable, el Gran Reto, el no sé què... Però no anar a gaudir corrent. que és l'element de transport més lleuger i bàsic que hi ha, lliure, sense fletxes, sense 1.000 persones a davant, és una passada. Jo això ho faig fa molts anys, running trips, que es diu viatges corrent per molts llocs del món. M'encanta, és algo que m'apassiona sense ser competitiu, I després vaig, amb la pandèmia, vam decidir una mica que té una petició de viatge, per què no ho compartim, no? I és una experiència brutal. Es pot fer, hi ha un itinerari més exigent i un menys exigent per gent que vulgui fer corrent només 15-20 quilòmetres o caminant. I és bestial, i dormir a les dunes.
Quantes també hores al dia es camina? 8 hores?
Si és caminant, 4 horetes ho fas. Si és la curta, que en diem, Discovery. L'altra són entre uns 40 quilòmetres al dia, després ja s'ha de fer corrent, perquè si no es fa molt llarg. Però clar, vas tendint-se's amb ergs de dunes sol, amb un GPS sol, amb una parella. Sempre has d'anar amb un company d'allà mateix. I és un petit business, no d'això, però que pretén, al final, fer rendible i sostenible una passió, no?
Que ja és un lloc per connectar-te, abans deies. Un ha de connectar-se amb si mateix. El desert és el lloc per connectar-se amb si mateix?
És un gran lloc, és un gran lloc per connectar-se amb si mateix. Perquè et fa, allò que dèiem, et fa sentir empoderat per un costat, perquè estàs fent un repte, però et fa sentir humil, perquè allà és molt gran. És molt gran, no hi ha controls, depens de tu mateix, veus que allà, si et falten suports, no ets ningú. I és el que m'agrada a mi de l'aventura, que no és només anar a fer una foto, anar a fer una duna i anar-te'n a un hotel. Allà te'n dones compte que ets vulnerable, que ets poca cosa i que l'entorn que ens acull és immens i té molt poder i tu només formes part d'ell. Per mi això és una cosa bàsica amb les aventures que busco.
Clar. A més, llegint la pàgina d'Albert hi trobes coses molt interessants, no? Ens en podries destacar moltes, però vull centrar en un article que vas penjar el mes d'octubre de l'any passat. Parles de 7 lliçons que dius, suposo que una mica provocadorament, no? Que aprenem massa tard, no? Les comentem ràpidament, repassem aquestes 7 lliçons. Lliçó número 1 de l'Albert Bosch. El teu passat no defineix el teu futur. Amb dues frases, què em diries?
Sempre, perquè si fracasses o et va malament, sempre tens oportunitat de fer coses noves, no et marca. Però al revés també. Si tens èxit, jo per exemple vaig anar al Pol Sud i em va anar molt bé, ho vaig fer molt bé, Chantal, molt, molt, molt bé. Però cuidado que si me'n vaig al Pol Nord, sóc un altre, tinc altres problemes, poder fallo, no puc anar amb soberbia. O sigui, el teu passat no sempre defineix, ajuda, però no defineix el teu futur.
Lliçó 2. Encara que no t'ho creguis, no pots agradar a tothom. Jo crec que tu li caus bé a tothom, Albert.
No, segur que hi ha gent que no, perquè
gent que no.
No sé, tampoc és el que busco, de veritat que no busco, perquè quan busques agradar, has d'empatitzar amb la gent, has d'intentar no crear un impacte negatiu a la gent, cuidado, això no vol dir no ser sociable, però perds l'autenticitat, perquè fas el que vols fer per agradar. Tu has de fer el que... Ser autèntic vol dir ser una mica radical. Jo poder caig bé o no caig bé, però de veritat, la gent es pensa que sóc un tio sensat, sóc un punyetero radical. I si la gent li agrada, li agrada, i si no li agrada, no li agrada, tu.
O sigui, et consideres radical, radical i autèntic.
Bueno, intento tendir cap aquí, i m'esforço molt, i he fet molts sacrificis per anar cap aquí, i ho dic sense, amb humilitat, però sense modèstia.
Lliçó número 3, les persones entren i surten de la teva vida.
Sí, és una cosa que hem d'acceptar. La vida són etapes. I, mira, jo tinc parella de fa 25 anys i estic molt feliç. Però si hagués durat 10, també hauria de ser feliç. I amics, i gent que estaves molt unit abans, però has evolucionat de valors diferents. No passa res. Després mantens una bona relació, però els valors són diferents. A mi m'ha passat molt. Perquè som éssers amb evolució, i és tan interessant ser un ésser amb evolució, i que és inevitable. No tothom et pot acompanyar en tot el viatge.
Lliçó 4. La teva dieta no és només el que menges.
No, absolutament, perquè cada dia ens estem nodrint de moltes coses, física i mentalment. Per exemple, el que llegeixes, amb qui et relaciones, i això és que et marca tant que has de ser també un radical de la dieta que et prens, perquè és tan fàcil anar per la dieta insana, nutritivament, o insana, amb informació, amb llibres, amb relacions, etc, que t'has de valorar molt, has de veure què menges.
Lliçó 5, que un rebuig no sigui un autorrebuig.
No, tots tindrem rebutjos a la vida, tots, alguna vegada, professionals, personals, però que aquell rebuig d'un altre cap a tu no sigui el teu, cap a tu. No, al final, tu, mala sort, mira, estàs un moment trist, però tira endavant, ja està.
Lliçó 6, la teva felicitat no està en el somni dels altres.
Això és molt important, perquè moltes vegades ens pensem que estem vivint el nostre somni, però és el somni que algú altre ha escrit per nosaltres, el que s'esperava de nosaltres. No és un somni autèntic, és el somni cap a una felicitat que ens han venut o marcat, i això al final surt.
Lliçó 7, quasi tot depèn de tu.
Sí, però el quasi és molt important, eh? El quasi és molt important.
Quasi.
Sí, no, a mi no m'agrada dir que tot depèn de tu, però sí que hi ha molta part que depèn de tu, molta més, i no és per fer una cosa banal i fàcil, però fins i tot ara, jo he estat a la UCI, vaig estar molt greu, però la teva actitud davant d'allò depèn de tu, i inclús aprendre que has de confiar en aquells metges, que la teva vida depèn d'ells, depèn de tu. Evidentment l'operació no dependrà de tu, però el teu estat mental, com ho entomes, i fins i tot si et fa caure en un forat o et fa dir, escolta, jo en vez de ser víctima, seré lluitador, i ja està, i a partir d'aquí aprendré i faré. No mola, però es poden fer coses a partir d'aquí, i t'ho dic des d'un pou, perquè tinc, a més, algun altre problema important amb una meva dona, de salut, i què hem de posar? Queixar-nos tot el dia? Depèn de nosaltres com volem viure aquests moments durs, ja està.
Clar, jo crec que l'Albert és tan esportista, però també és una persona que té la ment molt forta, eh? Tu t'has treballat molt mentalment i físicament, eh? També.
Home, jo crec que és el repte poder més gran que tenim a la vida, no? Aprendre'ns a conèixer, aprendre'ns a autocontrolar, aprendre'ns a gestionar les nostres emocions, és un repte apassionant i no el podem delegar a ningú. Ens poden ajudar, s'ha de demanar ajuda, eh? I s'ha de fer, però no podem distreure'ns i després voler acudir a algú que ens ho solucioni. Jo crec que és la nostra missió a la vida.
I tu t'has anat coneguent a tu mateix amb ajuda d'altres i també amb llibres, no? M'imagino.
Sí. M'agrada molt llegir a mi, m'agrada molt triar amb què em nodreixo, però també m'agrada molt les aventures, no les faig només per l'ego i per posar una foto a l'Instagram. M'agrada molt aprendre totes les experiències, bones i dolentes. És que és una escola d'experiència autèntica, perquè et passa allà i a l'extrem, i tot el que aprens a l'extrem, doncs puntua més.
Molt bé. Doncs anem ràpidament al test amb l'Albert Bosch, i ara si has de contestar molt ràpid, tu també saps contestar molt ràpid, aquestes preguntes.
Ai.
El test digital del Revolució. Trucada telefònica o WhatsApp?
WhatsApp en general, sí. Trucada, ara, quan toca trucada.
Quants grups de WhatsApp tens al teu mòbil?
Jolín, m'imagino que molts, però que utilitzi activament 15, poder diria, 15.
Quants correus electrònics tens per contestar?
Pendents de contestar, 2 o 3, perquè em fan mandra, però cada dia, jo crec que tampoc molts, una mitjana d'uns 10, 15 al dia gestiono de correus.
Dues apps indispensables per tu?
Deixant a part, suposo, WhatsApps i aquestes, que és per tothom comú. Per mi una indispensable és l'Evernote. Per favor, no em traieu l'Evernote. I una molt important, encara que no sembli, és l'Electromaps, perquè jo vaig amb un cotxe elèctric fa molt temps i t'has de gestionar una mica els punts de càrrega i tot. Per mi és molt una gran app.
Una cançó imprescindible del teu Spotify?
No sóc un gran melòman, però jo diria tota la col·lecció de Pink Floyd, The Wall. Bàsic. Per mi és el millor disc del món.
Twitter, Instagram o Facebook? Quina xarxa prefereixes?
Twitter com a consumidor o lector i Instagram com a creador de contingut, podria dir.
Quantes hores al dia utilitzes el mòbil?
Puc dir una mentida, no? Poquetes.
Tothom diu moltes, eh? Sí. Tothom diu moltes. Sí.
No sé, no sabria calcular. Posa-li, home, sumades totes, 3, 3 i mitja, no sé, no. Intento dosificar molt.
Què és el més estrany que has comprat per internet?
Ai, no sé, potser un quadre d'un mapa mundi de fusta que s'havia de muntar, que encara l'he de començar a muntar, i per què l'he comprat? Però és molt xulo, però m'agraden els mapa mundis, però no he fet res de moment.
Acaba la frase. El món digital...
El món digital és una cosa molt interessant, plena d'oportunitats, però no és un lloc per viure-hi, eh? És un lloc per aprofitar-se'n i posar-ho al teu servei. La vida real és molt més interessant.
Molt bé, així m'agrada. Per acabar, molt ràpidament, el teu repte esportiu proper, quin serà?
Antàrtida 2024. Havíem fet 2023, però, degut a les meves lesions, ho hem hagut de posposar un any, perquè és una cosa molt bèstia, i necessito entrenar amb caiac extrem, una cosa molt bèstia.
Antàrtida, sí. 2024, sí. I escoltaràs Pink Floyd... Quan vagis a l'Antàrtida...
Sempre. We don't need no education. No dark
sarcasm in the classroom. Albert Bosch, un plaer escoltar-te. Gràcies per venir avui al Revolució.
Gràcies per convidar-me. Sempre em fa molta il·lusió, de veritat.
Gràcies. Kids alone.
S'ha fet terriblement evident que la nostra tecnologia ha superat la nostra humanitat. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. Connexions amb Laura Gil.
Ara volem que sigui protagonista dels pròxims minuts una paraula sense la qual el futur és impossible: la innovació. Just watch me dance. I amb aquesta música i ballant saludem a una gran dona TIC, la Laura Gil, directora de Transformació Digital de l'empresa DAM. Què tal? Bona nit.
Molt bé, i vosaltres?
Molt bé, contenta de saludar-te de nou al programa. I ets una col·laboradora clàssica. No sé quina temporada ja és teva, però em portes... Pues
moltes, no?
Moltes, eh?
Contenta d'estar aquí des del principi.
Des del principi. Sí, escolta, ara m'explicaràs, has fet un viatge a Silicon Valley, que t'he seguit a les xarxes socials.
Sí, sí.
Molt important, perquè vés acompanyada també del Xavier Verdaguer, que és emprenedor i CEO d'Imagine i una de les ànimes del projecte que parlarem, l'App 1876, impulsat per NAM i que va celebrar fa uns mesos aquesta edició a Califòrnia. Què tal, Xavier?
Encantadíssim d'estar aquí. Bona nit també a les dues.
Molt bé, perquè clar, el Xavier també és innovació. Tot ell, tu diries que també sempre ets innovació, fas, no?, projectes innovadors sempre.
M'agradaria que em veiessis així sempre.
Sí, sí. I tant.
A veure, situem els oients. Què és el l'App 1876? Què heu après a Califòrnia? Què és el que heu fet? Per on comencem, Laura?
A veure, per començar, l'App 1876 és el Pla d'Emprenedoria Interna que hem enllaçat des de fa 2 anys a DAM, que és per fomentar la innovació en tots els empleats dintre de la companyia.
Uh-huh. I llavors, amb això, us uniu amb el Xavier, no? I feu aquest viatge en el que què passa, no? Què es fa?
A veure, jo t'explico una mica com funciona i després el Xavier t'explica una mica com...
La seva part, sí.
Ah, exacte. El Xavi no només ens ha acompanyat en el viatge a Silicon Valley, sinó des de l'inici, tot això comença aquí, a Barcelona i a les seus de tots els nostres negocis. Aleshores, aquí el que fomentem és que la gent proposi idees i els ajudem a explicar-les, a proposar-les, a gravar vídeos, a fer models de negoci. I és algo que comença aquí, no? I té unes fases, anem passant fases i acaba a Silicon Valley, no? També amb el Xavi Verdaguer. Amb aquest viatge.
Podríem dir que has buscat talent innovador dins de casa, no? Primer, abans de marxar, que quan el Barça mira la pedrera, en comptes d'anar a fitxar fora, no? El que fas...
Tu com ho definiries exactament?
Com ho definiries?
Sí, sí. Els propis empleats, no? Els treballadors i treballadores generen aquestes idees, els reptes que es llencen des de la direcció, i durant una sèrie de mesos, doncs, aquestes idees es van validant i és com un gran funnel, no? Com un gran embut d'innovació, on es van seleccionar els millors equips, alguns passen ja per un procés de validació, que se'ls dona recursos, i els guanyadors finals, no? Perquè tot està una mica gamificat, són els que llavors van a Silicon Valley. Però tot el procés és com un procés d'emprenedoria dins de l'empresa, el que s'anomena la intraemprenedoria, que crec que l'App 1866 és un gran exemple de com portar la intraemprenedoria.
Perquè costa, no? A vegades emprendre dins d'una gran empresa, estaríeu d'acord? Què en diria? No?
Sí, totalment. El dia a dia de vegades mata la innovació.
Sí, és difícil. No, i aquí, clar, a vegades inclús el que ha sigut difícil és com fer que totes les persones de l'organització puguin participar. Jo mateix he estat a les fàbriques de DAM, he estat a diferents ciutats on DAM té treballadors, anant allà i intentar agafar 3 hores de parar la producció, intentar ajuntar la gent perquè tinguin espais també per idear, generar idees, no? Vull dir que això, compatibilitzar el dia a dia la feina d'explotació amb la feina d'exploració, doncs no és fàcil, però bé, aquí s'ha aconseguit ja durant 2 anys.
I per tant, emprendre és diferent, no?, d'aquesta innovació clàssica de tota la vida. Quins projectes són els que van anar en aquest viatge?
Home, en aquesta edició, el projecte guanyador ha estat un projecte d'eficiència, no? Ha estat un projecte d'un caire més industrial, no? Cada vegada ens costa més que aquests projectes, no?, siguin molt vistosos. Llavors acaben guanyant projectes molt enfocats a consumidor, altres temes, no? Però sí que aquest any ha estat important el tema de la millora de l'eficiència en els nostres entorns industrials.
Uh-huh. Què més t'ha sorprès tu d'aquestes idees, Xavier? De totes aquestes idees?
M'ha sorprès la implicació de la gent. Sí, és espectacular. I jo crec que demostra molt que quan els hi dones l'oportunitat, no, a les persones d'una companyia a que puguin deixar volar la seva creativitat i se'ls escolta, no? I en aquest cas també ha sigut exemplar com s'ha configurat un comitè de direcció amb gent molt rellevant de la companyia, però també amb experts d'externs, no?, que han escoltat les idees, que les han seleccionat, que les han millorat, doncs m'ha sorprès molt com els treballadors han superat les expectatives. No només amb els projectes guanyadors, sinó amb moltíssims projectes que, no havent sigut guanyadors del programa, s'executaran o d'alguna manera han servit perquè la companyia aprengués coses i millorés molt, molt...
Per tant, són idees, Laura, que tindran implementació en el futur dins d'empresa,
segur? Sí, sí. De fet, de l'edició de l'any anterior n'estem implementant 3 d'aquests projectes ja.
Molt bé, per tant, estarà implantat. Xavier, tu vius entre Califòrnia i Barcelona. Tu, que ara parlarem del Silicon Valley, què vau veure? La innovació allà és la paraula més important, diries?
No sé si la paraula, però potser l'actitud que es palpa més, en tota la societat, tant en lo personal com en lo professional. Jo crec que aquest sentiment de desafiar lo establert, l'status quo, d'intentar generar les coses de manera diferent, de sempre posar l'energia positiva en intentar crear algo nou, no? Jo crec que sí, que es palpa molt i es contagia també, aquesta energia es contagia, que això és el bo. S'hi ha d'anar,
Jo no hi he anat, per tant, si m'haguessis de definir encara. Espero que aviat hi pugui anar amb el Xavier i la Laura i més gent. Si em diguessis amb dues frases, si jo a Ribollà, què veig? És a dir, què em diries amb dues frases, què veuria?
Mira, jo et diré el primer que vaig veure jo, que va ser una decepció, perquè clar, jo quan vaig arribar allà, com que soc molt geek, no, vaig pensar, bueno, això deu ser supermodern, supergran, no sé, i no. O sigui, al final estem parlant de 12-14 poblets de 40-50.000 habitants amb unes infraestructures pitjors que les d'aquí, no? Per això, d'entrada, xoca, i això està a pensar... Doncs que la innovació no està tant amb el contenidor, sinó en el contingut. I llavors l'altra cosa que xoca és qualsevol conversa, perquè qualsevol conversa, que aquí segurament derivaria en la queixa, doncs allà deriva en què podem fer junts, no? Llavors, ostres, si et dones compte de que tothom està intentant, no? Mira, abans que heu arrencat amb la cançó del California Dreaming, doncs això està molt inculcat, no? De la gent, quin somni tinc, què puc fer, què podem fer junts? I això es palpa de seguida.
Què em destacaries, Laura?
No, deixa'm dir-te que a mi una de les coses que més em va sorprendre, a part del que diu el Xavier, que totalment d'acord, també és la dualitat, no? De coses supertradicionals amb coses supermodernes que conviuen perfectament. És a dir... Veus cotxes autònoms, autoconduïts, que estan fent ja proves en real per la ciutat, i alhora veus el trolebús aquest de fa... Quants anys té aquests autobusos que van amb la línia per dels Alps? No sé, 100 anys. I ho veus que conviu tot perfectament, no? I a mi em va sorprendre, no, això, no? La tecnologia amb els poblets petits, amb, bueno, tota aquesta innovació, t'esperes que sigui un entorn supermodern i no, i aquesta dualitat a mi em va encantar i alhora em va sorprendre.
Ah, per tant, diríeu que encara som lluny, em dieu que hi ha passat i futur, però nosaltres som lluny de la innovació que hi ha a Silicon Valley, no? No som lluny?
Aquí el Xavi t'ho contestarà millor, no? Però...
Jo dic que som lluny d'un tipus d'innovació que es fa allà, que és una innovació molt més disruptiva. Allà, sí. Clar, també ho tenim una mica mitificat perquè és de seguida és molt noticiable, doncs, les grans innovacions de nous productes, serveis molt disruptius que sorgeixen d'allà. I evidentment allò passa perquè també hi ha un tipus d'inversió que inverteix molt en risc i tal. Però és que d'innovacions hi ha molt tipus. O sigui, no només és innovació disruptiva. Aquí es fa molt bé, per exemple, la innovació incremental, l'evolutiva, la recerca universitària. Vull dir que en innovació disruptiva sí, perquè fa 80 anys que funciona Silicon Valley, porta molt de temps fent aquest tipus d'innovació, però amb altres tipus d'innovació aquí anem molt bé i cada cop millor.
Laura, és veritat que els guanyadors han anat a Silicon Valley a desenvolupar aquest projecte i empaltar-se una mica de l'esperit emprenedor d'allà, no? Una mica. Quin és aquest esperit que també has copsat?
No, és que l'esperit és exactament aquest. És que des de les universitats que les vam estar visitant, a el que t'explica tothom, les empreses que visites, jo crec que l'ecosistema està ja orientat a això, no? A innovar, a com co-crear, a com treballar plegats per buscar solucions, i al final, quan estàs allà, t'emportes una mica això com a bagatge personal, no?
Clar. Com ha anat, tu diries, Xavier, l'experiència? Per què diries que els ha servit, no?, a veure tot allà i fer aquestes classes, no?, que m'imagino que heu fet.
A veure, per una banda, s'ha d'entendre que això és un programa d'incubació. O sigui, els dos equips que han vingut, doncs, tenim com a missió principal desenvolupar més el seu projecte, no? Sobretot parlant amb els experts i amb les visites que han fet i els tallers que han fet, no? Ja que és un entorn amb gent tan rellevant i gent molt rellevant amb el que fa i molt generosa amb el seu temps, també. Eh? Vull dir, allà t'escolta tothom i ens han rebut gent... abans dèiem a la Laura, ostres, és que ens van rebre a Google un dissabte a la tarda, no? O un altre emprenedor superbrillant ens va rebre a casa seu al seu jardí. Vull dir que la gent té poc temps, però és generosa amb això. Per tant, això ha servit perquè els projectes creixessin, fins i tot perquè acabessin amb un demo day, amb un event final que han pogut presentar les seves idees davant del públic allà. Però, per altra banda, jo crec que ha sigut molt útil com a experiència dels propis participants i perquè tornessin, no, amb aquest creixement personal i amb aquesta actitud tan innovadora i que aquí llavors la puguin compartir i la puguin contagiar amb els seus companys.
Cert, Laura, altres idees han destacat aquest any, però no han guanyat, no? Volies destacar algunes, també?
No, jo et diria, més que una idea, jo crec que va molt alineat amb els reptes que marca la companyia. No? L'any passat van haver-hi moltes idees de creixement, de crear nous negocis, nous, tot nou, i també de sostenibilitat. I aquest any, fixa't tu que també a l'haver-hi tant la crisi de materials i de preus i d'energia, la cosa ha anat més de... diguéssim, eficiència i també sostenibilitat. Potser ha anat canviant, però també suposo que va en funció dels reptes que tu palpes, no com a prioritaris, no?
I Xavier, molts catalans també a Silicon Valley que heu conegut aquests dies amb la Laura. Digue'm alguns, l'Aleix París, cotxe autònom de Google.
Mira, per exemple.
Cita'm alguns d'aquests catalans que fan coses.
És moltíssim. L'Aleix, per exemple, és el noi que ens va rebre a Google perquè està treballant amb el Waymo, no? Amb el cotxe autònom de Google i va ser també supergenerós. Però n'hi ha moltíssims, eh? Sí. Diria, per exemple, que vam estar amb el Marc Expósito, que està a Google i que a més és un noi superjove que ja ha passat per Apple ID o un munt de companyies, el Sergi Perdices de Samsung. És que tenim molts, realment tenim una comunitat que els últims anys ja ha crescut molt de catalans brillants, talent que potser algú pot entendre que ha sigut una fuga de talent, però, escolta, tots aquests tornaran, perquè tard o d'hora la terra tira i...
Ah, sí? Tornaran aquí?
És que el talent ha de circular, Xantal, ha de marxar,
ha de vendre
i ha de tornar.
De moment ja han aconseguit que hi hagi vol directe, De moment han aconseguit que hi hagi vol directe a Barcelona,
exacte,
a San Francisco.
Els podem anar coneixent, no?, també, aquesta temporada.
I tant. Gent superinteressant.
Molt bé. Alguna cosa més, Laura, que vulguis destacar d'aquest viatge, també?
Del viatge, que ha sigut espectacular, l'experiència amb tot l'equip d'Imagine ha sigut molt, molt xula, molt enriquidora, també amb els altres equips de les altres empreses que venien d'Audi i de CaixaBank, i super, superbé, bueno, un 10.
Per tant, es tracta d'innovar, com heu innovat ara dins de l'empresa, portar aquests emprenedors també a Califòrnia perquè aprenguin també més de com ho estan fent, no?
Exacte.
En l'esperit,
no? I que no deixin d'innovar i de ser... està malament dir-ho, no? Però sí, com un virus, no? D'innovació dintre de la companyia, perquè la paraula virus ara no
ens agrada. Més disruptius, no?
Exacte.
Hi haurà tercera edició de la 1876?
I tant,
ja l'estem.
Ara parlàvem, ja posàvem dates, no? Sí, jo crec que ha anat molt bé aquest programa i fent referència al viatge, jo crec que això és un viatge d'anar i tornada, igual que el talent, no? S'ha d'anar, s'ha d'aprendre i tornar a casa i fer les coses millor i que les persones, doncs, contagin el seu entorn amb aquest esperit més innovador. Al final, em remeteixo a la resposta inicial, la innovació és una actitud, i si serveix aquest viatge per adoptar-la i aquí doncs contagiar-la a l'entorn, anirem millorant tots plegats.
Molt bé, doncs escolta, a veure si em puc apuntar i expliquem-ne d'aquí tot des del Revolució 4.0 i ensenyem aquests catalans que hi ha pel món. Molt bé, avui dues persones innovadores, entre l'emprenedoria que hi ha a Catalunya, l'heu portat a Califòrnia i avui ens ho han explicat la Laura i el Xavier al Revolució. Felicitats per la feina i, sobretot, seguiu sent molt, molt innovadors. Gràcies.
Si el teu negoci no està a internet, el teu negoci no existeix. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. Dones TIC amb Joana Barbany.
acabem programa i ho fem parlant d'una qüestió que no ens cansarem de repetir. El Revolució, fa 7 temporades que fem el programa i fa 7 temporades que ho reivindiquem. Calen més dones al món digital, al món de les tecnologies de la informació. No pot ser que les dones no siguin presents ni tinguin responsabilitats directives en un dels sectors més importants del nostre futur com a societat. I molt contenta de saludar una gran dona a ti, que és la Joana Barbany. Ja la coneixeu, col·laboradora del Revolució, directora general de Societat Digital. Bona nit, què tal? Com estàs?
Hola, bona nit, doncs molt bé. I tu?
Molt bé, com ha anat l'estiu?
Bé, curtet, com sempre, però molt bé. I ganes de tornar també ja, una mica?
Clar que sí. Sí, sí. Comencem temporada amb la Joana, això vol dir que parlarem de moltes dones TIC amb la Joana, i comencem sense poder negar, Joana, una evidència que fa un segon remarcava. Continua faltant molt talent femení al món TIC.
Doncs sí, seguim igual que fa uns anys. Les dones, pensa que només un 8% de dones ocupem posicions tècniques dins del sector digital, val? I després també dir-vos que les empreses, tot i que ho intenten, doncs només un 11%, no, de les empreses intenten revertir aquesta situació, no? Intenten, doncs, que hi hagi més dones, tenen un programa o una política específica per contractació de dones. Per tant, bueno, hi ha esforços, però se n'han de fer més, i estem, doncs, infrarepresentades en molts àmbits, no, de sector digital.
Uh-huh. Només un 11% les dones estan poc representades, parlant en Europa en general, no, sí, només aquí a Europa. Uh-huh. I els estereotips de gènere continuen, doncs, en diferents àmbits, no, Joana, diries?
Sí, i ara, mira, n'hi ha un que m'agrada destacar, perquè després us explicaré un projecte que estem desenvolupant, que és el tema de l'emprenedoria, no, i de les start-ups. Pensa que també hi ha un biaix de gènere important a l'hora de trobar, doncs, finançament quan tens una empresa, no? I això ho vam fer un estudi més a de Creàpolis, que vam presentar ja fa... De fet, crec que vam venir a presentar-ho aquí a la ràdio fa cosa de 4 o 5 mesos.
Sí.
I aquest estudi, doncs, constata aquest biaix de gènere, i per això, doncs, des d'institucions diferents, doncs, des de la nostra, no? Des de la Generalitat, però també des de la Comissió Europea, per exemple, doncs, s'està prenent mesures per donar suport específicament al que són les dones emprenedores en el món digital, perquè hi ha un viatge important.
Clar. I a Catalunya quina situació tenim? S'està fent bé les coses o caldria millorar, Joana, tu que coneixes molt bé totes les dades a Catalunya?
Sí, mira, a Catalunya, segons l'últim estudi que ha publicat Acció, que ja sabeu que és l'Agència pel Desenvolupament per la Competitivitat de l'Empresa de la Generalitat,
sí,
doncs actualment hi ha 1.500 empreses emergents, per tant, start-ups, que ocupen 17.000 persones, val? I d'aquests 17.000...
Déu-n'hi-do.
Doncs sí, aquest informe revela que pràcticament el 22% dels equips fundadors d'empreses emergents a Catalunya tenen dones directives. Per tant, bueno, estem amb el percentatge, doncs, que també hi ha les empreses no start-ups, diguéssim, amb les consolidades, però també tenim feina per fer, perquè està clar que quan vas a buscar finançament, si malauradament, si de darrere hi ha una dona, doncs costa més, i per tant hem d'apretar.
Clar. Per tant, un percentatge que és superior, seria el de la mitjana europea, però que encara altres països, doncs, ho fan millor.
Exacte.
Que nosaltres, no?
Exacte.
Joana, hi ha una dada que sembla significativa i que em preocupa. El capital de risc no aposta per les dones, atenció, i ni aquí ni enlloc del món. Què està passant amb la inversió,
sí, sí,
i les,
sí,
dones?
És el que et deia abans, això detectava l'estudi, doncs, i no són dades nostres ni de l'informe que hem fet nosaltres. Segons una de les dels estudis més importants, que és el Global Entrepreneurship Monitor, que és mundial, doncs mira, fa 4 anys només el 5% de totes les ofertes de capital risc es van destinar a empreses 100% femenines. Per tant, bueno, costa, i estem amb dades igual, que fa 5 o 6 anys. I això també s'han fet per algunes proves a l'hora d'anar a buscar finançament, doncs canviant quan ho envies, canviant l'origen de qui fa aquesta demanda de finançament, si és home o si és dona, la resposta és diferent, no? Fent veure que ets una altra persona. Per tant, hi ha un tema de viatge a gènere, de prejudicis molt important.
Clar. Davant d'aquesta realitat, no, cal posar-hi remei, no, amb iniciatives com per exemple DonaTIC, no?
Sí, en aquest sentit vam posar en marxa ja l'any passat una línia de subvencions precisament per ajudar, no, amb aquests projectes emprenedors. L'any passat eren 500.000 d'euros i el del 2021 es van presentar 58 projectes, que això va fer que es demandés, doncs, 4 vegades més de pressupost del que teníem, no? Ens van demanar, haguéssim pogut donar cabuda a 2 milions d'euros, no, diguéssim. Òbviament, doncs, vam haver de fer una tria, i d'aquestes 58, doncs, se'n van guanyar 22 empreses que s'han d'uns tiquets, és a dir, bueno, uns tiquets econòmics, no?, d'entre 15 i 35.000 euros per poder, doncs, desenvolupar, per poder-los repartir la seva empresa. Per tant, va ser un èxit. I, per tant, com que l'any passat ens vam quedar amb les ganes, no?, de premiar, i a més es van demanar molt més recursos del que tenim, vam decidir aquest any ampliar el pressupost a 1 milió d'euros.
Clar, per tant, aquesta línia de subvencions, molt important, eh? Totes les dones, noies, que siguin emprenedores, tinguin una empresa al món digital, aquestes ajudes, no?, les podran, sí, demanar i presentar-se, sí, a fer aquesta sol·licitud?
Sí, sí, des de passat dia 6 es pot demanar, està a tota la web de la Generalitat i a totes les xarxes i els meus perfils ho poden consultar. És un mes per poder presentar sol·licituds i bàsicament el que qui ho pot presentar són, doncs, dones que tinguin empreses de start-ups o que col·lidin alguna empresa a una start-up, que tinguin entre 1 i 5 anys de vida i que tinguin, òbviament, un component digital i tecnològic. Uh-huh. I el pressupost total és 1 milió d'euros i fem això, tíquets d'entre 15 i 35.000 euros per, doncs, finançar algun tipus de projecte concret d'aquestes start-ups.
Jonathan, t'ha quedat alguna cosa que volies dir?
No, que animava a tothom a que s'hi presentés, que el que hem de fer és gastar-nos a tot el pressupost, perquè no hi ha res pitjor, clar, que invertir uns diners i que ens sobrin. Per tant, ho animo a totes i a tots, que quan ho veus i que no ens quedi, no?, que ens ho puguem invertir aquest 1 milió d'euros en aquests projectes.
Per tant, dones, projectes digitals, exacte, amb diferents empreses, i entren tots els àmbits, no està tancat a aquest àmbit concret, per tant.
Cap àmbit concret, exacte. Molt bé.
A més d'aquestes subvencions molt importants a totes les dones emprenedores, també hi haurà aquesta temporada els Premis Dona TIC, una iniciativa que també és un estímul i que n'hem parlat moltes vegades. Explica'ns com serà aquest any. Encara es poden presentar moltes dones a aquests premis?
Doncs ja hem tancat la convocatòria. Aquest any, penseu que d'aquí un mes, el dia 10... d'octubre fem la gala dels premis, ja serà la sala de tallers al TNC, cap a 6:45, també estem acabant d'últim el guió, però esteu totes convidades, i aquest any serà la 8a edició d'aquests premis. Penseu que al llarg d'aquests 8 anys, doncs, s'han presentat més de 630 candidatures, per tant, molt talent digital, sí, sí, que aquests dies intentarem, doncs, que visibilitzar-lo.
I quan falta perquè tinguin ja que coneguem les guanyadores d'aquest any de les diferents categories, perquè vindran, Joana, al Revolució, amb tu.
Exacte. Doncs mira, s'han presentat també el 80, més de 80 candidatures, que és una xifra que anem més o menys cada any repetint, i també, doncs, com saps, i a més tu ets guanyadora d'una d'elles, es premiaran, doncs, hi ha diferents perfils, no?, o premis, a l'emprenedora, a l'empresària, a la professional, també hi ha la part acadèmica investigadora, de divulgadora, no?, la dona TIC Revelació, que és aquella dona, doncs, que té un paper rellevant durant el 2021 i 22 i destacable en aquest àmbit de les TIC, i també les estudiants. És important que les estudiants es visibilitzin. I també el que fem és donar difusió i premiar aquelles iniciatives, no?, que es desenvolupen des d'empreses o des d'entitats per revertir aquesta situació de les poques dones TIC en el sector.
Per tant, aquest any l'acte es farà el dilluns, recordeu, dia 10 d'octubre, a la tarda, a la sala tallers del Teatre Nacional de Catalunya, un lloc, exacte, fantàstic, i a més es podrà seguir també, crec que a través també del YouTube, aquesta.
YouTube. Sí,
i coneixerem qui són aquestes guanyadores.
Sí.
Com deies, tornem a repassar les categories que existeixen, perquè sí, categories que es premiaran també en aquesta edició, no?, i també en altres categories.
Sí, hi ha la part més de, diguem-ne, empresarial, no?, que pot ser, doncs, això, des de les emprenedores i empresàries i professionals, que seria tot el paquet, doncs, de dones que estan al sector treballant avui en dia. Hi ha la part més d'acadèmica, divulgadora i revelació, que és una part, no?, doncs, més relacionada amb el sector universitari o amb el sector, no?, quina aplicabilitat té la tecnologia fora de l'empresa. I després el tema d'estudiants i iniciatives referents. I aquest any també l'interessant és que els hem fet molt globals, aquests premis, no? Contem amb el suport, doncs, de diferents entitats i empreses que ens ajuden, com NetMentor a Catalunya, com la UOC també, HP, l'Agència de Ciberseguretat. Per tant, és aquest any ja ens vam marcar l'any passat aquest objectiu de poder involucrar més entitats o més empreses, i animo a qualsevol persona que ens estigui escoltant, que l'any que ve vulgui implicar-se, doncs benvingut sigui, perquè no és un premi de la Generalitat, sinó un premi del país. Per tant, qui ho vulgui està convidat i convidada a participar-hi en la seva organització.
Molt bé. Per exemple, com deia l'Agència de Ciberseguretat a Catalunya, valorarà aquestes candidatures sí. relacionades amb l'àmbit de la ciberseguretat i podria proposar una menció especial a alguna d'elles.
Sí.
Clar, Joana, els premis d'Onatic, que són fantàstics, clar, ens preguntem si continuaran existint en properes edicions, perquè sobretot també és un objectiu de país a poder tenir aquestes dones TIC més presents en els àmbits universitaris, en els àmbits de treball, que hi hagi referents, que sempre diem costa, aquests referents que...
Costa. Jo tinc la il·lusió que amb la de edició que falten, per tant, aquest serà doncs el 2025, sigui l'última, i no caldrà que fem la 11a i la 10a fem una festassa dient que, doncs que hem assolit l'objectiu i que no calgui fer-ne una més, perquè la veritat és que hi hem de ser i m'agradaria no haver de fer els premis. El que passa que també és cert que un cop hi siguem hem de seguir-nos visibilitzant, potser no en format de premi, però en format de hem de pensar en quina modalitat, perquè és molt important visibilitzar aquests referents que tenim a Catalunya, perquè siguin doncs per nenes i noies que s'estan plantejant formar part d'aquest sector, vegin algun home que realment puguin ser elles quan siguin grans, i per tant és molt important aquest paper de visibilització, és clau.
Molt bé, doncs sempre seguirem visualitzant i reconeixent la tasca de tantes i tantes dones que tiren del carro. I per anar acabant, Joana, aquesta secció que tornem a engegar amb tu, Dones TIC, explica'ns aquesta temporada, què ens visitaran? Ja tens pensades idees de qui ens visitarà?
Sí,
noms que ens visitaran.
No te'ls puc dir aquesta... perquè moltes són guanyadores dels premis i no puc fer spoiler, però el que a mi m'agrada i sempre n'hem parlat és que parlin les dones que tenim aquí. Jo puc explicar, òbviament, les polítiques que fem i explicar com està el sector, que això ho seguirem fent, però el que farem, com hem fet l'edició anterior o la temporada anterior, és poder convidar dones referents i moltes seran premiades o finalistes dels premis. I també m'agradaria explicar quins projectes hi ha a nivell internacional, perquè crec que ens hem de posicionar i aprendre i explicar el que fem.
Molt bé. Doncs, Joana, un plaer tornar-te a sentir el Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio defensant que ens calen més dones TIC, més talent femení en el món de la tecnologia, de l'enginyeria, de la ciència, de les matemàtiques, en el món del futur. A molts sectors, a molts sectors calen més dones i sobretot fer-les més visibles, que això també és un objectiu del Revolució, ja no només parlant de tecnologia, sinó també en tots els àmbits, és molt important. I aquí sempre ho fem. Les dones normalment ho fem, els homes no tant, però les dones ho fem.
Ho intentem.
Gràcies, Joana. Una abraçada.
Vinga, adéu, una abraçada.
L'esperit humà ha de prevaler sobre la tecnologia. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Oients, acabem programa i ho fem amb una frase de l'escriptora Anna Maria Matute, una gran dona que en aquest cas sí que va ser visibilitzada. I és aquesta: un mateix s'ha de fabricar el món, cal crear esglaons que et treguin del pou, cal inventar la vida perquè acaba sent veritat. Bona frase. Ens retrobem demà diumenge, oients, a les 10 del vespre. No us perdeu, ens visita Carles Sanz del Tricicle, que ara continua sent actor i emprenedor en solitari, i els nostres col·laboradors habituals. A les 10 diumenge, gràcies com sempre, equip, gràcies, oients.
L'equip del Revolució 4.0. Xantal Llavina, Jordi Pi, Jordi Portals, Anna Cervera, Judit Sala, Marc Brugat i a la realització tècnica Josep Maria Campillo. Mama, life had just begun, and I thought I'd thrown it all away. Mama, ooh, didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, carry on, carry on. Is there nothing really matters? Thank you.
Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil.